5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I com cada setmana, també hi són el Toni Olivella, que porta tots els aparells i tot el que faci falta electrònic, el Marc Pujol, que en tant en tant ens dona un cop de mà, i la Goretti Martínez, que després agafa l'ordinador, la pantalla, el teclat, el ratolí, bueno, tot això, i ho va posant en la pàgina web de Ràdio Vilafranca, on podeu anar consultant per separat cada un d'aquests moments de record, cada un d'aquests moments d'enyor que fem servir com a motiu en aquest programa. Però ja sabeu que sempre comencem amb una cançó. I ja que hem parlat d'enyor, aquesta setmana no puc resistir-me a posar-vos aquell famós moment del concert que va fer el Lluís Llach al Camp del Barça, en el que va entonar aquella cançó que parlava precisament dels records i de l'enyor, no del polític o de l'històric que nosaltres fem, però sí de l'amorós, aquella famosa cançó de l'enyor en la que l'acompanyaven Maria del Mar Bonet i Marina Rossell. Aquí comencem.
Per veure't la claror dels ulls mirant el mar. Ni que només fos per sentir el frec d'una presència. Ni poder-nos dir un altre adéu serenament. Pel suau disca d'un temps perdut al teu costat. Ni que només fos recórrer junts el vell jardí del teu passat. Fos perquè sentissis com t'enyoro, ni que només fos per riure junts perquè sentissis com t'enyoro. Ni que només fos per riure junts la...
31 de maig de 1859, el dia que a Londres comença a marcar el rellotge de la torre del Big Ben, comença a marcar l'hora. Aviam, aquí hi ha una mica de confusió, perquè, en definitiva, el Big Ben, el que en diem el Big Ben, no és sinó la campana, una de les cinc campanes que hi ha a dalt de la torre de Londres, que és la que dona les hores. Després n'hi ha quatre de més petites que aquelles donen els quarts. Però, de tota manera, nosaltres també associem la paraula Big Ben amb el rellotge. Però no el rellotge, sinó els quatre rellotges que hi ha que donen a les quatre cares d'aquella torre, a la qual també nosaltres li diem el Big Ben, encara que actualment es digui la Elizabeth Tower en honor a la reina Elizabeth II, la reina Isabel II, per tant seria la torre de la Isabel. Però tinguem clar que són tres coses. Una cosa és la campana, l'altra cosa és el rellotge i l'altra cosa és la torre. La torre arrenca de que en un moment determinat l'antic palau de Westminster va ser destruït per un incendi el 16 d'octubre de 1834 i, naturalment, era la seu del Parlament, es va haver de reconstruir. Es va haver de reconstruir amb un edifici dissenyat per l'arquitecte Charles Barry i, bueno, van fer aquell edifici i una de les coses, un edifici de l'estil gòtic victorià, perquè els anglesos van voler fer-ho diferent. A tot arreu la cosa era un estil de construcció antic i ells van dir no, nosaltres crearem un estil especial perquè volem tenir un parlament diferent. En aquest disseny del Parlament doncs, hi havia les dues cambres, la Cambra dels Lords, la Cambra dels Comuns, però llavors van voler-hi posar una torre que actualment fa 96 metres d'alçada, una base de 15 metres de costat i una torre culminada per un conjunt de quatre rellotges orientats a les quatre direccions, allò nord, sud, est, oest, a uns 55 metres d'alçada. Llavors, es va anar construint el palau i l'edifici i després es va anar construint la torre. Clar, mentrestant, es havien de preparar els rellotges, mentrestant, es havien de preparar també les campanes. I, de fet, aquesta campana, la primera, que la més grossa que dèiem que d'això, quan la van tenir fosa, la van batejar com a Big Ben. No se sap ben bé si perquè el primer encarregat de la construcció de tot aquell enrenou d'edifici i tal es deia Benjamin Hall, i per tant van dir el Big Ben, que vol dir el Gran Ben, o si era en honor d'un boxador, el Ben Count, que en aquell moment era molt famós, l'any 1858 era molt famós, i per tant, bueno, la qüestió és que en alguna part de Gran Bretanya es fonia aquella campana de 13 tones que, naturalment, quan va estar fosa, no estava a punt per la torre encara no estava acabada i, per tant, la van haver de deixar un temps en algun racó, la van instal·lar en un altre lloc. Allà, sembla ser, que es va trencar i la van haver de tornar a fondre. La van instal·lar a New Palace Yard i com que es havia trencat, la van tornar a fondre. I per aquell moment ja la torre ja anava bastant avançada i, per tant, ja la van poder instal·lar a dalt de la torre. De fet, la campana va ser posada al lloc el 1854. Encara tardarien 4 anys. En aquell moment va ser quan s'hi van posar els rellotges, el 31 de maig de 1859, com hem dit al començament, i tot plegat va estar en proves fins al 7 d'octubre de 1859, quan es va fer la inauguració oficial de tot allò. El rellotge, per la seva banda, com dèiem, tenia quatre laterals, les esferes estaven dissenyades per August Pugin, amb una colla de peces de vidre i després una inscripció a cada una de les cares que deia «Déu guardi la nostra reina Victòria I», perquè tot això es va fer durant el regnat de la reina Victòria I. Bé, van posar-ho allà dalt i la cosa va funcionar bé, els britànics ho van acceptar molt contents i tal. Van fer una rèplica més petita, que van fer el Little Ben, una era el Big Ben i l'altra era el Little Ben, i la van posar al costat de la Victoria Station. El rellotge és d'una gran fiabilitat, o sigui, pràcticament ajusta al segon, gràcies a que el seu dissenyador, Edmund Beckett Denison, va fer un sistema que permetia això, fins i tot els bombardejos de la Luftwaffe, quan van bombardejar Londres, no van afectar el mecanisme que continuava funcionant. Però això no vol dir que no hagi tingut accidents, eh? Això no vol dir que no hagi tingut problemes. L'any 1976, el 5 d'agost, va tenir la seva primera i única avaria important per desgast del metall, el mecanisme de repicar es va trencar i el rellotge es va haver d'aturar. Després hi ha hagut alguns retards. Per exemple, l'any 2005 el rellotge es va aturar 90 minuts perquè feia molta calor i després va tornar a fer calor i es va tornar a parar. I total, que llavors l'any 2016 van decidir que havien de fer una aturada del rellotge per manteniment. Estava previst fer-la el 2020, però quan van veure l'estat en què tot allò estava, doncs van dir, escolteu-me, poder que ho avancem, i van començar. De totes maneres, un dels quatre rellotges continua funcionant i la campanya, la campana, en tant també sona, la nit de Cap d'Any, per exemple, i sobretot sona l'11 de novembre, que és el dia que Gran Bretanya recorda el final de la Primera Guerra Mundial. I clar, portem no sé quanta estona parlant d'un rellotge i la cançó que ens hi ve aquí és vaja, ve com en ell el dit, no? És aquella cançó que als oients de Ràdio Vilafranca els agrada tant, aquella cançó del reloj. En una versió la posarem nosaltres, en una versió de Los Panchos. Aquí els teniu.
Siempre cuando amanezca otra vez, no más nos queda esta noche para vivir nuestro amor, y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Esta noche para vivir nuestro amor, y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca.
De juny de 1963, el dia que el senyor Jomo Kenyatta jura el càrrec de primer ministre de la nova, el nou estat de Kènia. Jomo Kenyatta era un home de la tribu dels Kikuyus, una de les grans tribus d'aquella zona de Kènia, hi ha vàries i, per tant, tota aquesta història. Era de família relativament humil, amb 9 anys, estava allà dalt, a les Terres Altes de Kènia, va poder accedir a una escola que havien muntat, l'escola de l'Església d'Escòcia, que havien muntat uns missioners, i allà va aprendre tot el que li podien ensenyar, i més, probablement. Fins que el noi es va veure que tenia possibilitats, la família el va enviar a la capital, a Nairobi, I allà es va convertir en oficinista municipal. Al cap d'uns anys, el 1920, va iniciar una carrera política defensant, perquè, clar, allà era una colònia britànica, i els britànics avui feien cas amb els quicullos, demà feien cas amb els altres, etc. I això no anava, el carro anava bastant pel pedregar, però mentre hi havia l'autoritat aquesta colonial, doncs la cosa funcionava. Ell inicia, com dèiem, l'any 1920, la seva carrera política com a defensor dels drets dels quicullos, i el 1928 arriba a ser secretari general de l'associació Kikuyu, es diu, una associació que reunia tota la gent d'aquesta ètnia i intentava aconseguir privilegis de les autoritats colonials. De fet, ell inicia diàlegs amb les autoritats britàniques, va a Londres a parlamentar, torna a Kènia, torna a visitar Londres, fa viatges per països europeus, i el 1931 es casarà amb una professora, a Londres es casarà amb una professora anglesa, ell farà estudis d'economia i de política i tal, i començarà a publicar llibres. El primer, un llibre d'antropologia, Facing Mount Kenya, davant del Mount Kenya, que crida l'atenció de la gent i tot això, i cada vegada doncs, és un personatge més conegut. De fet, quan el 1946 torna finalment a Kenya, és elegit president de la Unió Africana de Kenya, és a dir, del partit polític, i comença una feina divulgativa en favor de la independència. Però, com que la població també se n'està afartant, apareix el fenomen del Mau Mau. El Mau Mau són rebels, bàsicament, de l'ètnia Kikuyu, que, per vies més o menys violentes, ataquen els colonos, ataquen els blancs que estan instal·lats allà i, naturalment, ataquen les forces d'ocupació. La rebel·lió fracassa militarment, els britànics els derroten, però accelera tot el procés d'independència. De fet, la primera reacció dels britànics és començar a posar gent a la garjola, entre ells el Jomo Kenyatta, però, per tant, l'any 1952 entra a la presó, i el condemnen a 7 anys de presó, al cap de 7 anys té la llibertat vigilada, i surt lliure el mes d'agost de 1961. Amb tot això, la independència ha avançat, pràcticament estan ja a punt de declarar la independència i de convocar eleccions. Ell es presentarà el 28 d'octubre de 1961, acceptarà la presidència del Partit Nacional de Kènia i es presentarà a les eleccions, i quan l'1 de juny de 1963 s'assumeixi la independència, ell jurarà com a primer ministre. Després, el mes de desembre, faran la cerimònia oficial donant tota la independència, els anglesos fotran el camp i ell començarà a governar. Ell, que és un anticomunista i que d'alguna manera convoca immediatament eleccions per l'any 1969, després d'un període de fer una constitució, i aquelles eleccions confirmen que l'ètnia Kikuyu és la que domina l'escena política del país. Però els mateixos Kikuyus tenen conflictes interns. De fet, el 5 de juliol d'aquell mateix any és assassinat en Tom Boya, que tothom considerava que era el successor de Jomo Kenyatta, perquè, bueno, l'home ja té els seus anyets, ja en té quasi 70. Llavors, què passa? I ha patit ja diverses crisis cardíaques, no? Què passa? Que les mesures no acaben d'arribar, el Parlament no s'acaba de posar d'acord, l'executiu té problemes interns, uns esbarallats amb els altres i tal. I, certament, Jomo Kenyatta aconseguirà l'estabilització econòmica i política de Kènia, però queda sense resoldre els conflictes fronterers. Tenen un enfrontament amb Somàlia, que, bueno, i ell també s'enfronta amb el líder d'Uganda, amb l'Idi Amin. Vull dir que no és un home gaire, i va perdent popularitat. Ell és anticomunista, insisteixo, els altres es recolzen molt amb la Unió Soviètica i, per tant, entren en conflicte amb ell, no? Però ell ja va veient que allò no funciona. De fet, les eleccions parlamentàries que estan previstes a l'abril de 1977 al final se suspenen d'una manera una mica estranya. Per què? Perquè el Jomo Kenyatta està bastant fotut i, de fet, el 22 d'agost de 1978 morirà el que encara avui és considerat el pare de la nació kenyata, el pare de la nació keniana, Jomo Kenyatta. I buscàvem una música africana i recordo que fa uns anys la Míriam Makeba ens va ensenyar tot aquell ventall de possibilitats que tenien els ritmes i les músiques d'aquells països, perquè ella en realitat representava Sud-àfrica, però s'extenia a totes les nacions, aquelles que havien estat colonitzades, i hem agafat una cançó que és el so del timbal, The Sound of a Drum, Miriam Makeba.
A sound that simply has me in a spin. No other sound can put me in this mood I'm in. The sound of a drum, wherever it's from. I want to run like some fool-hearted kid out of school, or become a disgrace in some fabulous place whenever I hear sound of a drum. Music delights me, but pulsating rhythms destroy all my sense of integrity. You're liable to see me dangling from a street lamp, or maybe I'm laughingly stuck on somebody's head. If you're embarrassed by my lack of self-control, maybe the next time you can't say that you weren't told. Like my brain is intact, just keep me away from the sound of a drum. Music delights me, but pulsating rhythms destroy all my sense of integrity. Your life. Just keep me away from the sound of a drum.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
2 de juny de 1964, el dia que es crea oficialment la OLP, l'organització, bé, en realitat en català hauríem de dir la OAP, perquè és l'Organització per l'Alliberament de Palestina. L'organització aquesta per l'Alliberament de Palestina té els seus fonaments en la Lliga Àrab, que és una mena d'organisme que reuneix totes les nacions àrabs i que, en un moment determinat, el gener del 1964, decideix crear una organització que representi el poble palestí que havia estat expulsat de totes les terres, llavors ocupades per Israel, a la guerra de 1948. Com que hi ha el Nasser i el Nasser té ganes de barullo, doncs el Nasser ho recolza i intenta controlar-ho. El 28 de maig de 1964 es produeix aquesta reunió del Consell Nacional Palestí a Jerusalem, que el dia 2 de juny de 1964, com dèiem, crea l'Organització de l'Alliberament de Palestina, tria com a primer president de l'organització el Hamed Suheiri, que és un advocat que és pro-Nasser i que, a més, fundarà ràpidament el que no s'acabarà mai a posar en marxa, però serà l'Exèrcit per l'Alliberament de Palestina, que és la branca, que seria la branca armada de la OLP. Clar, les relacions amb Israel són difícils, sobretot perquè hi ha la Guerra dels Sis Dies de l'any 1967, els àrabs els hi foten una palissa que queden tiesos, I el Sukeiri aquest diu que, escolta'm, renuncio en favor d'un altre, del Hamuda, d'en Yahya Hamuda, que és partidari del Nasser, i que, d'alguna manera, radicalitza aquesta organització. Perquè, de fet, dintre de l'organització hi ha dos corrents. Hi ha un corrent que diu, home, fem-ho de manera civilitzada, fem-ho de manera política, fem-ho de manera consensuada, i un altre que diu, no, estripem-ho tot. Doncs bé, aquests que volen estripar-ho tot tenen en aquell moment el poder a través d'aquest del Hamuda, però com que ràpidament ja es veu això, doncs el que fa l'organització, el que fa l'OLP és canviar el cap i posen el Abu Ammar, més conegut com Yasser Arafat, que és el que sempre hem associat amb l'organització de l'alliberament de Palestina. Els grups radicals critiquen la cosa, estan enfadats i tal, però l'Arafat, des de Jordània, lluita contra Israel, més que res des de Jordània, perquè allà és on han anat a parar la major part de la gent que va ser expulsat dels territoris ocupats d'Israel, no? I llavors vol crear un front palestí sòlid, allò independent de les nacions, o sigui, per sobre de les nacions. Israel veu que allò és perillós i l'any 1968, el 21 de març, decideix per unilateralment entrar a Jordània, envair Jordània, anant cap al campament militar de Karame a buscar el Yasser Arafat per matar-lo, però llavors el rei Hussein de Jordània se sent ofès, les forces armades reals de Jordània responen als israelites, els diuen, escoltin, que això és casa nostra, facin el favor, marxin d'aquí. Els palestins es posen al seu costat i els israelites giren cua i se'n van cap a casa, amb la qual cosa l'Arafat surt reforçat de tot això, el fan president de l'Organització de Palestina i li deixen que canviï l'organització. I ell, d'alguna manera, intenta fugir de la influència dels altres països. Ell no vol ser un satèl·lit d'Egipte, ni un satèl·lit de Síria, ni cap d'aquests. I això provoca, amb el rei Hussein, un malentès, que l'altre Hussein es pensa que ell que el vol és fotre'l al carrer, i ordena atacar a les bases de la OLP el 15 de setembre de 1970, el que s'anomena el Setembre Negre, que després serà el nom d'una organització terrorista, matant a milers de guerrillers palestins i també de ciutadans palestins. Mentrestant, l'Arafat intenta això a la via internacional, parla a la ONU, ofereix negociar amb Occident, i, per tant, dintre de la mateixa organització de l'alliberament de Palestina, apareix el que se'n diu el front de rebuig, el que Egipte i Jordània recolzen i que intenten fer fora Arafat. Però Arafat té el suport de totes les bases, té el suport de tots els palestins. Amb tot això, el 1975 s'engega la guerra del Líban, l'Arafat amb un costat, Síria a l'altre costat, i, bueno, i allà bufetades amunt, bufetades avall, intifades amunt, intifades avall. Finalment, què passa? Doncs que els contraris a l'Arafat guanyen amb el recolzament d'Israel a l'any 1985 i l'Arafat ha d'agafar les cames i ha de marxar cap a Tunísia primer i després cap a Argèlia. Però ell no abandona la via diplomàtica. I el 1988 l'Organització per l'Alliberament de Palestina proclamarà des d'Argèlia la independència de l'Estat de Palestina, però amb un afegitó, reconeix a l'Estat d'Israel, renuncia al terrorisme per poder aconseguir un estat que tingui la capital a Jerusalem i que tingui com a territori la Palestina no ocupada per Israel, que seria doncs la franja de Gaza i la zona de Cisjordània, i així és, i així és. Això vindrà a través d'una sèrie de conferències, primer el 1991 la Conferència de Pau de Madrid amb Arafat i Isaac Shamir, el 1993 la Conferència d'Oslo amb Arafat també i Isaac Rabin per part dels israelites, i això serà signat a Washington sota la tutela del president Clinton, aquesta declaració de principis, amb la qual doncs es crea l'Estat de Palestina d'una manera una mica especial, però al fi i al cap es crea l'Estat de Palestina, i que continua funcionant després de la mort de Yasser Arafat a l'any 2004. I com que en definitiva tot això ha sigut una lluita, o és encara una lluita per la llibertat del poble palestí, ens sembla que hi ha una cantant de casa nostra, ni mai més ben dit de casa nostra, la Marina Rossell, que a través de l'amistat que va fer amb George Moustaki va adaptar al català la cançó Ma Liberté del George Moustaki. I aquí teniu, per tant, Ma Llibertat amb la Marina Rossell.
T'he dut amb mi arreu on tu em vas dir que jo havia de viure, i he pres amb tu a fer i desobeir per tal de ser més lliure, per a fugir d'aquest temps i vèncer somrient tot el que ara m'atura. I no em deixa collir una rosa dels vents sota el raig de la lluna. I m'he sotmès a tots els teus desitjos i a les teves manies. Jo que t'he dat el meu darrer vestit, el darrer que tenia. Saps prou bé que he sofert per poder-te oferir el que més desitjava. He canviat de país, he perdut els amics perquè em tinguis confiança. Ma llibertat, com m'has anat desfent dels meus costums de sempre. M'has ensenyat a viure en soledat i a saber-me entendre. I has fet menys dolorós el final de l'amor de tantes aventures. Sempre m'has protegit, si res m'ha cohibit, m'has curat les ferides. No sé per què ni com et vaig deixar una nit de desembre. Aquells camins que tu i jo vam traçar ens queden molt enrere. I va ser aquella nit, la nit que et vaig trair sense recel ni temença, quan vaig perdre't de cop per aquest altre amor que ara em fa presonera. Ma llibertat, com m'has anat desfent dels meus costums de sempre. M'has ensenyat a viure amb soledat.
De juny de 1963, el dia que a Roma mora el papa Joan XXIII. Joan XXIII, que de nom es deia Angelo Giuseppe Roncalli, era fill d'una família de pagesos pobres, catòlics, molt catòlics, però molt pobres, amb 11 fills, ell era el tercer, i era un nen que li agradava bastant la lectura i de petit ja va manifestar desig de ser capellà. I el seu pare va dir, home, a bodes em convides, mira, ves amb el capellà de la vila de Servico que t'ensenyarà llatí i llavors t'ensenyarà tot l'altre. De fet, el 1892, l'Àngelo ingressarà al seminari de Bèrgamo, famós per la pietat, però no per pels coneixements de cultura, i el 1901 passarà al seminari major de Sant Apollinaire i seguirà la carrera eclesiàstica, però no arribarà del tot al final perquè ha d'abandonar un temps per anar a fer el servei militar. Torna després del servei militar i el 10 d'agost de 1904 és ordenat sacerdot i celebra la seva primera missa a la Basílica de Sant Pere. Es graduarà en teologia i farà una coneixença important per ell, que serà la coneixença de Monsenyor Radini Tedeschi, un home que ja és bisbe, el nomenen bisbe, i quan el nomenen bisbe l'agafa amb ell de secretari i se l'emporta cap a Bèrgamo, on estaran durant 10 anys en una col·laboració mútua estreta i en el qual Roncalli doncs, anirà pujant de categoria, escriurà documents, el Tedeschi l'enviarà a diferents desmissions per Europa, serà una mica el seu pare espiritual. Però el Tedeschi mora l'any 1914 i, a més, hi ha la mala sort que esclata la Primera Guerra Mundial i el Roncalli, llavors capellà Roncalli, és mobilitzat, s'incorpora com a sergent de sanitat i capellà de l'Hospital Militar de Bèrgamo i, per tant, allà la seva carrera queda temporalment estroncada. Quan acaba la guerra, amb ell el posen davant de l'obra pontifícia de propagació de la fe i ha de contornar a reprendre aquells viatges i aquells estudis, va cap a Orient, a Bulgària, a Turquia, a Grècia, es fa molt amic de tota la gent d'allà i de les religions d'Orient, mentre ja l'han fet bisbe i ell es reuneix doncs, amb gent d'altres religions. Arriba la Segona Guerra Mundial, I ell no abandona aquest càrrec i es dedica, doncs, a anar per aquelles regions a parlar amb els alemanys i mirant de frenar una mica les accions repressores dels alemanys o dels nazis, no? Quan s'acaba la guerra, ja el papa Pius XII el nomena nunci a París. Aparentment sembla que li dongui un destí daurat, però és que a París hi ha una patata calenta perquè l'Església Catòlica ha estat acusada de col·laborar amb els nazis, no? De col·laborar amb els ocupants. I el Pius i el Roncalli ha de fer de tot allà, no? Va fent els seus més i els seus menys. I ho soluciona. I agraït, el papa Pius XII el nomenarà patriarca de Venècia i un any després el farà cardenal. El farà cardenal l'any 1953. Quan es mori el papa Pius XII, Joan XXIII, encara no es diu Joan XXIII en aquell moment, és el Monsenyor Roncalli, ha anat pujant, té un prestigi i tal, i per sorpresa, en el conclau que es fa quan mora el papa Pius XII, com dic, ell surt elegit. Surt elegit el 28 d'octubre de 1958, per sorpresa, i la sorpresa continua quan anuncia el nom que agafa, que és Joan XXIII, perquè Joan XXIII era, quan recordeu que hi havia el cisma d'Occident, que l'Església Catòlica es havia partit en dos o en tres trossos, i un dels últims papes que hi va haver va ser Joan XXIII. I aquell, doncs, ningú volia recuperar aquest nom, i ell diu, no, jo recupero el nom de Joan i, a més, agafo aquell número 23. Perquè, si aquell no és papa, vol dir que jo sóc el successor del Joan XXII que hi havia hagut abans. I, de fet, revoluciona completament el que semblava que havia de ser un papa de transició, revoluciona completament el Vaticà, amb les seves formes més aviat, allò que en diríem ara, sense voler fer comparacions polítiques, campechano, no? I l'amant de la bona vida i de totes aquestes coses. Però, al marge de tot això, ell replanteja el catolicisme. D'entrada, acull a Roma els representants de les esglésies protestants, parla amb ells, i encara que no hi ha canvis radicals, com a mínim, hi ha un entente, no? I també fa el mateix amb totes les esglésies d'Orient, no? Recull tota la seva doctrina, bàsicament, amb dues encícliques, la Mater et Magistra i la Pacem in Terris, que la primera, la Mater et Magistra, proposa un ordre econòmic mundial basat en valors humans, per tant, d'alguna manera accepta el principi socialistes, no? I la segona, la Pacem in Terris, defineix una pau i una convivència vinculada i acceptant l'herència de la Revolució Francesa i donant importància a la democràcia. De fet, ell volia anar més enllà i quan tot això ja ho té formulat, diu, doncs ara farem un concili i allà ratificarem tot això. I convoca, per tant, el Concili Vaticà II, però el convoca poc temps abans de que el 3 de juny de 1963, com dèiem, Joan XXIII mori i, per tant, deixi el papat orfe. Afortunadament, Pau VI, que és el seu amic i successor, recollirà el relleu i farà el Concili Vaticà II. I com que el Roncalli va reivindicar el nom de Joan, va posar el número 23, però va reivindicar el nom de Joan, a mi em va venir al cap una cançó tradicional catalana, aquella de Larry Joan. No sé si la recordareu tots, per tant, si no us importa, la recordarem tots junts amb la veu d'un català il·lustre, amb la veu de Jaume Aragall, el tenor Jaume Aragall, i la cançó de Traginès, que així es diu la peça. Aquí està.
La clenxa ben partida i un clavell vermell al trau i un jet per tota la vida que de negre sembla blau. Me'n vaig a la rectoria, les campanes van tocant, però jo no la sentia. Arri, Joan, la núvia s'està esperant. El sogre me la portava amb arregadetes d'or. La sogra se la mirava i té un cobriment de cor. Abans de seure a la taula ens deixen sols un instant i no ens diem cap paraula. Arri, Joan, que l'arròs s'està covant. Quina nina tens més blava, ai, Maria del Roser. I el meu braç s'abandonava al seu cos prim i lleuger. Ja la lluna que ens espia ha desvetllat la viram i el gall ens dona el bon dia. Arri, Joan! que les vaques tenen fam. Un vespre em trobo tancada la porta del dormidor, jo que sento una besada que em fa tremolar. Arrenco a llàgrima viva, arri, arri, Joan, arri, Joan.
4 de juny de 1989, el dia que a Polònia es fan eleccions legislatives que guanya per golejada el sindicat Solidaritat. Per contextualitzar tot això, hauríem de deixar clar d'entrada que quan acaba la Segona Guerra Mundial i en la URSS extén els seus dominis fins a Alemanya i agafa, per tant, forma el que després se'n diria Europa de l'Est, Polònia és el país que més reticències hi posa, no? De fet, la població aconseguirà que es mantingui la universitat estrictament polonesa, aconseguirà que es toleri en públic l'Església Catòlica, no se li dona cap prebenda, però es tolera, aconseguirà que es mantingui la propietat privada de les terres agrícoles i també aconseguirà mantenir un cert nivell d'alerta continuada de queixa contra l'ocupació soviètica. No de confrontació, però sí d'una certa conflictivitat social, que culminarà amb l'aparició del sindicat Solidaritat. L'origen d'aquest sindicat estarà en una revista que publica l'ala esquerra del Partit Unit dels Treballadors de Polònia, que es destitula la revista precisament Solidaritat, i que defensa la creació de sindicats lliures. Uns sindicats lliures que, avançat el temps, doncs, Iugoslàvia havia aconseguit mantenir i la Primavera de Praga intentava recuperar. Aquesta proposta d'uns sindicats lliures és molt ben acollida per part de la mineria, que és un sector important de l'economia polonesa, perquè estan lluitant per la setmana laboral de 35 hores i creen un sindicat clandestí amb el nom de la revista a la qual s'hi apunten tots els catòlics practicants en secret i obrers i que, evidentment, l'Església Catòlica Polonesa, que en aquell moment ja encapçala el cardenal Wojtyla, que després serà el papa, Joan Pau, diguem-ne que aquesta església polonesa ho recolza i estimula els obrers catòlics d'altres llocs també a fer el seu propi sindicat. I això arriba a les drassanes de Gdansk, on hi ha un noi que sembla remenar les cireres, que es diu Lech Walesa, i que torna a fabricar o crear un sindicat clandestí ja expressament per les drassanes de Gdansk. Com que ja hi ha diversos sindicats a diferents llocs, es convoca un primer congrés. Els miners volen donar-los la seva nota i, per tant, es tanquen a les mines. El govern de Jaruzelski ordena fer-los fora, injecten aigua als pous, maten un munt de gent. Mentrestant, l'Església Catòlica va traient faves d'olla. Es fa el congrés, es crea també la solidaritat rural que agafa tota la pagesia el maig de l'any 1981 i el número de militants augmenta, però, bueno, una cosa increïble. Aquell any mateix, el 1981, arriben ja els 9 milions. I aleshores el president Jaruzelski veu que allò se li està anant de les mans, decreta la llei marcial, el sindicat, evidentment, el fa clandestí, el fa fora, i empresona la majoria de dirigents. El sindicat està prohibit. Però la pressió internacional i el mateix funcionament li fan pensar que allò ja... Bé, ja ho hem arreglat, aixeca la llei marcial, Solidaritat es queda a la clandestinitat amb el recolzament de la CIA i de l'Església Catòlica, però hi haurà un fet desencadenant el 19 d'octubre de 1984, que és quan la policia secreta polonesa assassina el sacerdot Jerzy Popielusko, que bé, és un assessor dels treballadors siderúrgics de Varsovia, que entren en voràgines, rebel·len, el govern ha de condemnar els assassins i tal, i el Jaruzelski promet reformes, però hi ha una onada de vagues perquè no volen sentir-ne gens a parlar, i ell, com que a Rússia, a la URSS, ja mana Gorbachev, pressionat per la URSS, accepta negociar amb el sindicat Solidaritat la celebració d'unes eleccions lliures. De fet, en aquestes eleccions només es tria el 35% dels escons del Parlament, vull dir que, per tant, no s'hi juguen res. Però, clar, els candidats de Solidaritat copien o acopien totes les places, guanyen tots els llocs, i, per tant, el Jaruzelski no té més remei que iniciar una transició pacífica, convocar unes eleccions pel dia 4 de juny de 1989 i allà, com era d'esperar, arrasa el sindicat Solidaritat. Però el problema és que aquest sindicat Solidaritat ràpidament mostrarà la seva poteta allò, i comencen restaurant el capitalisme amb un pla Balcerovic que estava beneït pel Fons Monetari Internacional, que provoca una inflació brutal, i per tant, quan el 1960, el 1995, que digui, es fan les següents eleccions, Valesa no traurà ni un vaja, pràcticament ni un diputat es anirà escurant ràpidament cap a la dreta, els resultats econòmics cada vegada són pitjors, es van tirant més cap a la dreta i s'ajunten amb el nacionalisme religiós dels germans aquells, els germans Kaczynski, que els porten pràcticament a la ruïna, la militància ha pràcticament desaparegut i el sindicat, 30 anys després de la seva fundació, queda reduït a pràcticament no res. Desapareix el que era, en un moment determinat, va ser la gran esperança per poder escapar del comunisme que havia dominat Polònia durant tants anys. I com que parlem de Polònia, i és l'última cançó que posarem, doncs també és una cançó d'un record meu personal. És una cançó d'en Gilbert Bécaud que parla del pianista de Varsovia. Polònia, Varsovia, Polònia, capital, Varsovia. I amb aquesta cançó, tant el Toni Olivella com el Marc Pujol, com la Goretti Martínez, com jo mateix, en Francesc Morgades, ens acomiadem de vosaltres fins la setmana vinent, esperant que, bueno, que el programa us hagi donat alguna llum, us hagi explicat alguna cosa, us hagi resultat interessant i tingueu ganes de que arribi la setmana vinent per tornar-nos a sentir. Fins aleshores, a reveure, i aquí teniu Gilbert Bécaud, el pianista de Varsovia.
Je ne sais pas pourquoi cette mélodie me fait penser à Chopin. Je l'aime bien Chopin, je jouais bien Chopin chez moi à Varsovie, où j'ai grandi à l'ombre de la gloire de Chopin. Je ne sais pas pourquoi cette mélodie me fait penser à Varsovie. Varsovie, une place peuplée de pigeons, une vieille demeure avec pignons, un escalier en colimaçon, et tout en haut, mon professeur. Plus de sentiments, plus de mouvements, plus d'envolée, bien, bien plus léger. Joue mon garçon avec ton cœur, me disait-il, des heures, premier concert devant le noir. Je suis tout seul avec mon piano et ça finit par des bravos, j'en cueille par millions à tous les coins de l'horizon. des pas qui foulent, des rues qui croulent. Pourquoi des jours qui pleuvent, des mains qui meurent, des pas qui chassent, des pas qui glacent. Pourquoi le ciel est aussi loin de nous? Je ne sais pas pourquoi, mais tout cela me fait penser à Varsovie. Une place peuplée de pigeons, une vieille demeure avec pignon, un escalier en colimaçon. Et alors, tout en haut, là-haut, mon professeur, tu sais, mon professeur,
cinc a la setmana. Amb Francesc Morgades.